Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si mirem exactament el preu mitjà de la vivenda en el conjunt de la ciutat de Barcelona, en concret, grans capitals anirien a remolc, però ja sabeu que en aquest cas Barcelona es porta la joia de la corona davant de tot això. Estem parlant que al tancament del segon trimestre d'aquest any, 2023, el preu es situa en 4.131 euros per metre quadrat. Això suposa, de mitjana, Això suposa un increment del 3,3% respecte al preu mitjà de finals de l'any passat, del 2022. És a dir, això està disparat, continua pujant, i sembla que fins al 2024, l'any que ve, això no pararà. Això diuen els experts, Ja sabeu que aquestes coses a vegades són molt volàtils i va en funció de l'actualitat del que passa, si hi ha una guerra aquí, allà, de si... En fi, moltes d'aquestes coses, ja ho sabeu, malauradament. Clar, Barcelona sí que és una ciutat atractiva, és que té moltes coses, però el problema és que és molt cara, molt, molt cara. No, ja comença a no ser ni assumible per les empreses. Hi ha moltes empreses que diuen que bé, que sí, que Barcelona està molt bé, però que prefereixen anar a un altre lloc perquè no és rendible, no és rendible. Vull dir, és que estem parlant de lloguers que estan molt per sobre del que tocaria. Vull dir, no és el mateix pagar un lloguer a una empresa a Barcelona que pagar-lo, jo què sé, a Sabadell, per posar un exemple, i no me'n vaig gaire lluny de Barcelona o a Terrassa, no me'n vaig gaire lluny de... Parlo d'empreses, de Barcelona. Avui parlarem d'això, d'aquesta gentrificació empresarial, fins i tot, que ens toca. Parlarem d'això de seguida aquí a migdia. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i parlem d'informació de serveis, perquè la meteo que us explico és que després de les pluges que hem tingut, sobretot localitzades al Pirineu, i durant tota aquesta setmana, si plou, més aviat estarà localitzat cap al Pirineu, aquesta tarda no s'esperen gaire cosa, la veritat. No, pluges no s'esperen, el que s'esperen són núvols i sobretot hi ha una alerta per l'estat de la mar. Les temperatures a l'alça. Estem parlant de 27, 28 graus de cara a alguna comarca de Girona i les temperatures continuaran així, en aquesta tendència, fins ben bé al cap de setmana, que tornaran a fer una davallada per sota del que tocaria per l'època de l'any. Tampoc farà un excessiu calor. I de cara a dijous, divendres, ja tindrem unes temperatures normalitzades per després baixar de cara al cap de setmana. Insisteixo, les pluges que esperem durant tota aquesta setmana, veurem com evoluciona la situació, estaran totes localitzades al Pirineu, sobretot ja de cara a demà. Demà, 3/4 del mateix, esperem pluges al Pirineu i Prepirineu, i possiblement localitzades pel demà al matí també a façana litoral, alguna gota a façana litoral, I la situació a la xarxa viària, com la tenim avui? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs aquesta hora, en general, parlem de fluïdat a les principals carreteres i autopistes del país, destacant a més els trams d'obres que compliquen la circulació. D'una banda, l'autopista P7 a la Jonquera, hi ha 3 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Girona, per unes obres que hi ha en aquest tram. I també a la C-17, entre Malla i Vic, hi ha retencions en sentit sud, en sentit Barcelona, per obres. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, cuida't. I ara que li deia cuida't a la Marta, del Servei Català de Trànsit, tots ens hem de cuidar, no només ella, tots ens hem de cuidar en la mesura del possible. I mira, aquí el plan 1-2-3 te puede echar una mano. Porque si te sientes pesado o hinchado, es posible que en tu cuerpo tengas acumulación de grasas, de toxinas que te impiden adelgazar. Pues con el plan 1-2-3 vas a eliminar del organismo la grasa y los excesos acumulados. Así que vas a descubrir con Enriqueta, dietista de Clean Direct, que la tenemos al teléfono, cómo limpiar y bajar de peso con el plan 1-2-3 a base de plantas, minerales y vitaminas. ¿A que sí, Enriqueta? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, efectivamente, con el plan 1-2-3 que limpia, renuevas y adelgazas, pero más rápido y fácil de lo que te imaginas, porque funciona. sé que muchos oyentes pues habrán probado de todo, que no funciona, ¿no? Y estamos hablando de un producto que es una revolución, que no son batidos porque te permite seguir comiendo y adelgazando. Y cada día comprobamos en nuestra báscula cómo bajamos centímetros y cómo perdemos peso.
Además, el Plan 1-2-3 es natural, es apto para todos, para hombres, para mujeres. Y al bajar de peso, mejoramos nuestras rodillas, regulamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Vas a perder un montón de centímetros de volumen y de 4 o 7 kilos en 3 semanas, Enriqueta.
Sí, efectivamente. Y repasamos las 3 semanas, Cruz. La primera semana hacemos la limpieza tomando los sobres de piña, que nos ayudan además a eliminar todas las toxinas, a depurarnos, a reducir esa barriguita, a eliminar la retención de líquidos y el hinchazón y a perder de 2 a 3 kilos en esta semana.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Para cuidar la flora, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento y ya perdemos más de 3 centímetros de volumen y 2 kilos más.
Y la tercera semana pues vamos a controlar el peso con las cápsulas que queman y captan la grasa.
Son extraordinarias, además son saciantes, nos calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el resultado en estas 3 semanas, pues te has perdido de 4 a 7 kilos y una bajada inmensa de volumen. Si quieres información, si quieres tu Plan 1-2-3, solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53. Te recuerdo que tiene registro sanitario, que es económico y que además todos los oyentes de COPE tienen el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción, Cruz.
Efectivamente, la mejor promoción. Mira, atentos, ¿eh? Atentos a la promoción, ¿eh? El gel adelgazante y reductor de última generación con rolones, efecto calor y destructor de la grasa resistente y acumulada en piernas, en vientre, caderas, más las tres infusiones, la detox, la drena y la lipo, con el Plan 1-2-3, que nunca viene solo. Llama al 650-51-52-53, son gratis con tu Plan 1-2-3 y de 4 a 7 kilos menos vas a tener una figura 10, ¿eh? Va, repito el teléfono, 650-51-52-53.
Y recordar que el Plan 1-2-3 es drenante, que te deshinchas, que sin efecto rebote, sin tener que desplazarte a ningún centro, lo recibes además en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, y lo que queremos es que pierdas peso, que bajes volumen, y lo vas a conseguir con tu Plan 1-2-3. Llama, infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Está en tu mano adelgazar. Solo tienes que llamar e informarte sin compromiso a ese teléfono. Lo voy a volver a repetir. 650-51-52-53. Y consigue las tres infusiones y el gel adelgazante gratis con tu Plan 1-2-3, que nunca viene solo. Llama e infórmate. 650-51-52-53. Y adiós. Despedimos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Esa barriga que tengo aquí, Enriqueta, de tapitas, se me va con el Plan 1-2-3.
Se te va, vas a rejuvenecer, vas a parecer 10 años más joven. Vamos a repetir el teléfono para que se animen todos los oyentes de COPE. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta, Patunets
molt grans,
adeu. Doncs de seguida parlem d'aquesta situació de Barcelona com a ciutat, ja cara fins i tot per les multinacionals, que ja ho troben cara venir a Barcelona. Parlem amb Andrea Gavarró. Andrea, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, molt bé, i tu?
M'ha encantat que estiguis aquí. I de seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Champions. Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad.
Ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid.
La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa estáis transformando el sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas, entra en enisa.es e infórmate de las ventajas del préstamo participativo. Desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'entitat Barcelona Global ha situat l'habitatge i la fiscalitat com a principals reptes per atraure més professionals internacionals. Així ho han defensat després dels resultats de la sisena edició de l'enquesta International Talent Monitor, en el que els estrangers que viuen i treballen a la ciutat han puntuat amb la nota més baixa dos paràmetres. 1. Les dificultats burocràtiques, vaja, podríem subscriure això, i dos, les complicacions per accedir a un habitatge, sigui de compra o de lloguer. Penso que també es podria subscriure això. Avui parlarem de Barcelona, una ciutat que cada cop presenta més barreres per a viure-hi i de quins són els motius per què passa això. Andrea Gavarró, com estàs? Bon migdia.
Hola, bon migdia. Doncs estic una mica trista perquè jo sóc de Barcelona i no sé si podria acabar vivint-hi.
És un problema això, eh? Que sigui la teva ciutat, el teu barri de tota la vida i que t'expulsin del teu propi barri perquè els preus estan inassumibles.
Sí, la veritat és que sí. És una mica desesperançador.
Bé, de totes, és una de les empreses preferides per empreses multinacionals, això sí.
Sí, això sí. I, bueno, és això, una de les ciutats preferides per als treballadors d'aquestes empreses, no? Que es desplacen per millorar el posicionament internacional de les seves empreses, perquè la capital catalana realment concentra tot allò que valoren els nòmades digitals, la qualitat de vida, clima, lleure, mobilitat i seguretat. Què passa? Que els perfils dels treballadors estrangers que allotja la ciutat poden guanyar entre 30.000 i 40.000 euros anuals, i això forma part de l'escalada en el preu del lloguer i del cost de vida que ha provocat que molts barcelonins s'hagin mudat o s'hagin de mudar en un futur, no?, a altres poblacions durant els darrers anys. Ara, aquestes persones, els nòmades digitals, també es pensen dues vegades viure a Barcelona perquè les seves expectatives salarials no són suficients per pagar un habitatge que en el millor dels casos costa 1.000 euros a barris com l'Eixample o el Poblenou, com mostren alguns portals immobiliaris, no? José Antonio Beneito, que és director d'Alter Ego Relocation, és una empresa que ajuda a professionals estrangers a trobar un habitatge a ciutats com Barcelona o València, corrobora aquesta visió i, de fet, explica que si seguim amb aquesta regla, no, de dedicar el 33% del sou a l'habitatge quan cobrem 30.000 euros anuals, ni tan sols podem accedir a un pis amb una sola habitació, no?
És bastant dur. De fet, això de que surten de Barcelona per viure a una altra població, el problema és que cada cop més vas tenint aquesta pujada de preus a l'àrea metropolitana. Parlo del Prat, parlo d'Esplugues, parlo de Badalona. Els preus van pujant com l'escuma, també. Mira, Andrea, podem ampliar una mica més les conclusions d'aquesta entitat de Barcelona Global?
Doncs sí, Barcelona Global ha detectat que la dificultat per accedir a un habitatge comprat o de lloguer és el paràmetre que pitjor puntua el talent internacional. Seguit d'aquest, també valoren de forma molt insatisfactòria altres aspectes, com les dificultats dels processos burocràtics, com tu deies, o el cost de viure a la ciutat. També han valorat de forma molt negativa la seguretat, que ha baixat notablement respecte del 2019, a la puntuació que li han donat, la qualitat de l'aire, que són dos paràmetres que Barcelona Global ha situat també com un repte, no?
Bé, un altre dels motius de queixa ara és l'elevat cost de les escoles internacionals, oi? Que doncs és no només l'habitatge, sinó tot el que comporta, no?, els serveis.
Sí, perquè, clar, aquestes persones volen portar els seus fills a escoles que tinguin el mateix sistema educatiu que el seu país nadiu i es troben que són escoles reservades per l'elit i que són realment cares.
Quines mesures ha proposat Barcelona Global com a prioritàries?
Doncs l'entitat ha plantejat impulsar millores en matèria fiscal, fer anàlisis de competitivitat del salari, repensar l'estratègia global d'habitatge assequible i simplificar els tràmits administratius. Així, però, manifesten que la majoria de mesures requereixen col·laboració pública o privada i l'acció de totes les autoritats competents, perquè si no, no hi haurà manera.
Clar, és un punt que... Mira, parlem precisament amb un empresari, amb l'Eudald Camprubí, que és cofundador d'una startup que té la seva seu a Manresa, es diu Núclia. Eudald, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies per comptar amb nosaltres.
Gràcies. A què es dedica Núclia?
Doncs mira, així és explicat per tots els públics, nosaltres el que ens dediquem és a fer que les empreses que tenen molta informació no estructurada, que això vol dir doncs, empreses que tenen molts PDFs, molts documents, molts vídeos, etc. Doncs que siguin capaços de trobar les respostes del seu coneixement utilitzant intel·ligència artificial. Per
D'acord.
Tant, el que fem és construir un servei per a empreses.
D'acord. Llavors, vau valorar instal·lar-vos a Barcelona? Perquè ara esteu a Manresa, però no sé si en algun moment heu valorat estar a Barcelona.
Sí, sí. De fet, nosaltres som a Manresa per una decisió conscient. I és una decisió que va en dues línies. La primera és que... volíem demostrar que es pot fer un projecte molt, molt, molt tecnològic amb vocació global des de fora de les grans capitals del país i, per tant, fer-ho des de Manresa és una cosa natural, bàsicament perquè nosaltres som de Manresa. I l'altra és que els costos que implica poder ser present, físicament presents a Barcelona, no estàvem disposats a assumir-los perquè el guany que ens dona és molt petit en comparació a la inversió requerida.
D'acord.
I, per tant, vam decidir establir-nos a Manresa al 100%.
D'acord, és a dir, el retorn no era tan bo, en aquest cas, conforme a la inversió que s'havia de fer a la capital, a Barcelona.
Sí, 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 és exactament així.
Clar, però en aquest cas, suposo que a Núclia, la vostra empresa, en aquest cas, el que cal és tenir una molt bona connexió. Bàsicament seria una de les qüestions base perquè funcioni, no?
El que cal, sobretot una empresa com nosaltres, és talent i captació de talent i, evidentment, que ha de tenir una infraestructura que funcioni. Però tenim la sort que en aquest país els trens no, però la connexió a internet sí que funciona. I, per tant, podem treballar des del que vulguem, quasi.
Efectivament. Clar, un pensa, bé, Barcelona fins i tot és marca, no? És una marca que dius, ostres, ja és ben sola, en tot cas. No sé si heu notat allò de... no vull menysprear ni molt menys, no és la meva intenció, però dius, ostres, Manresa ven igual que Barcelona, com a marca?
És que els clients compren un producte i compren una tecnologia, no compren una marca. I, per tant, el guany de dir que nosaltres som a Barcelona i no a Manresa, de fet, en moltes ocasions ens obre portes perquè ens ajuda a explicar una mica el tarannà dels fundadors. I, per tant, això amb el client li acaba agradant, també. Perquè la dificultat de viure en una gran ciutat és a Barcelona, és a San Francisco, és a Nova York o és a París. I, per tant, el problema de l'encariment global del plegat, tothom ho viu igual, com un problema, de fet.
Clar. Abans em parlaves del marge que deixava. Si posés un percentatge, quin marge pot deixar en qüestió d'inversió inversió retorn a Barcelona o a Manresa? Quin percentatge seria?
Clar, això és molt difícil de dir. És a dir, on a Manresa paguem un lloguer per les oficines de 600 euros, a Barcelona seria tranquil·lament de 5.000, com qui diu.
Ostres, però... ja m'ho has dit tot, eh? Amb això ja m'ho has dit tot.
Hi ha un diferencial important. I a part d'això, hi ha un concepte de... nosaltres estem molt en contra del concepte de gentrificació i de que la pròpia gent de la ciutat no pugui viure a la ciutat i que tot estigui preparat, infraestructures, preus, serveis, per la gent que només es pot permetre viure a Barcelona perquè viu d'un sector determinat que té molta capacitat financera. I nosaltres no volíem no volíem jugar aquest joc.
Doncs Eudald Camprubí, cofundador de Núclia, aquesta startup amb seu a Manresa. Escolta, moltes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Amb el preu del lloguer, crec que l'Eudald ho ha deixat molt clar, no? Només amb això hi ha la inversió de 5.000 a 600... Pues ja m'explicareu. Ja m'explicareu. Bé, de seguida actualitzem titulars d'aquesta jornada, d'aquest dilluns dia 23 d'octubre, i després parlarem del concert solidari que es celebra demà a l'UdeGas a favor de Afanoc. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a Càritas.Barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos, y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia d'aquest dilluns dia 23 d'octubre. Hora d'actualitzar els titulars de la jornada d'avui. Amb el Carlos Osada, com estàs?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, tenim nova proposta per l'aeroport del Prat, allargar la pista d'aquest aeroport passant per sobre la llacuna de la Ricarda, la famosa llacuna de la Ricarda, amb què? Doncs amb uns pilons, eh? Aquesta és la proposta que la patronal Foment del Treball posa sobre la taula i que és la conclusió d'una comissió que va començar els seus treballs el passat mes de setembre. Aquesta alternativa és molt semblant a la plantejada ja de fa mesos pel grup d'enginyers capitanejat per un històric de l'enginyeria barcelonina, Joaquín Coello, que proposava construir una pista sobre el mar per assumir doncs, l'augment de vols per aquest aeroport del Prat, sobretot vols intercontinentals. La solució a la qual ha arribat la comissió d'experts, liderada per Foment del Treball, l'explicarem amb més detall dintre d'una estoneta. Els Mossos aquest matí han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força a empreses que aquí atribueixen incloent 8 assalts i un delicte de danys per haver provocat sabotatges en infraestructures de comunicacions. La policia ha detingut 3 persones d'entre 23 i 31 anys. L'organització disposava d'una alta tecnificació i actuava sobretot a les comarques gironines del Baix Empordà i també de la Selva. Tallava amb radials el cablejat de les torres de telecomunicacions seleccionades prèviament per provocar talls de subministrament a les companyies que volia saltar i així inhibien de les possibles senyals d'alarma que tenien contractades aquestes empreses per evitar robatoris. Tots han caigut ja després de que tinguessin una actuació molt forta aquest passat estiu, com te deia, a les comarques de Girona. I atenció a aquesta notícia, als que els agrada viatjar sense bitllets de metro. TMB inicia avui una campanya intensiva de control de bitllets als usuaris del metro. Durant uns dies es desplegaran més revisors del que és habitual, tant als vestíbuls de les estacions com també als passadissos, als intercanviadors i fins i tot dins dels mateixos combois. La campanya s'allargarà un parell o tres de setmanes i és la tercera actuació de control intensiva que es fa aquest any per evitar, doncs, que la gent faci el que no ha de fer, viatjar sense el seu títol corresponent al metro de Barcelona.
Molt bé. Carlos, gràcies.
Doncs vinga, bon programa.
Que tinguis una bona tarda. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Home. És el debut somiat.
Arribar i molt.
Pel nano Marc Guiu.
Ho podia haver fet amb menys temps, però, bueno, només li amb 33 segons hi va haver,
sí,
prou.
Sí, 17 anys, surt i marca. Fantàstic, eh?
Surts, debutes amb el Barça, que és possiblement el somni de molts i molts joves, parlem de Marc Guiu, d'aquest jugador de la pedrera del Barça, debutes en un partit complicat, que està una mica que el Barça no acaba de treure l'aigua clara, i escolta, mig minut en el camp, assistència de Joao Félix, es planta sol davant d'Unai Simón, pam, toquet, toca suau amb la cama dreta, i pam, cap a dintre, 3 punts, debut, gol, victòria. Escolti, Marc Guiu és l'home del dia, sens dubte, i d'ell n'hem de parlar, evidentment, a Esports Cope. El que sí que està clar és que l'aposta per la pedrera de Xavi deixa el Barça a un punt del Madrid en aquesta... Estem a dilluns, eh? Ja ho sé, però és setmana de clàssic. La cosa acaba amb clàssic a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Barça-Madrid a la Lliga. I l'aposta de Xavi per la pedrera, de moment, li dona bon resultat. Això sí, el joc dels blaugranes... com que deixa molts interrogants i molts dubtes. De moment, avui... es va irar dubtes a la porta. Ha agafat un AVE i s'ha marxat a Madrid a l'Assemblea de la Liga, que presenta els comptes anuals, l'organisme de Tebas. És la primera vegada que el president va a Madrid després que va parlar d'allò del madridisme sociològic. Anem a veure com li reben a la capital.
Aquesta expressió no sé, no l'acabo d'entendre massa, això de madridisme sociològic.
Jo li diré una cosa. Fins i tot la trobo ben parida.
Ah, vale.
Eh? Sí, perquè hi ha expressions que al final quallen, eh? I al final vostè sap lo que és la caverna mediàtica?
Sí.
Doncs ja està, és perquè aquesta expressió, caverna mediàtica, ha tingut èxit i s'ha quedat. Doncs aquesta expressió de madridisme sociològic per explicar tota una situació, doncs jo crec que acabarà ha arribat per quedar-se. Però, bueno, això, temps al temps. Escolti, molt bé el Girona, senyor Cruz?
Home, vostè dirà, és reacció de campió, eh? D'un 0-2, acaba amb una maneta, un 5-2.
Acaba amb un 5-2, acaba amb una... Bueno, la remuntada, de fet, va arribar ja a la primera part. Al descans vam arribar 3-2 a favor del Girona. Un partit que deixa una altra notícia, que és la rajada de David López contra l'àrbitre, Ortiz Arias. Diu David López que és un àrbitre que li falta el respecte sistemàticament als futbolistes quan xiula. Diu el comitè d'àrbitres que un cop revisat els àudios d'aquest partit no troba que hi hagi cap manca de respecte d'Ortiz Arias. Què és una manca de respecte? Què és un insult? Potser per aquí hauríem de posar fil a l'agulla.
Però... gravant tota la conversació que fa l'àrbitre?
Sí,
tot.
Vostè però... que els àrbitres, sí, porten uns intercomunicadors, sí, amb, sí, els auxiliars, sí, i amb la sala de bar... Doncs diu el comitè tècnic d'àrbitres que un cop revisat els àudios d'aquest Girona-Almeria no troben una actitud amb manca d'educació ni fora de lloc d'aquest àrbitre Ortiz Arias. Aquí estem, la paraula de David López contra la paraula d'Ortiz Arias, perquè, que jo sàpiga, aquests àudios no han sortit a la llum, i anem a veure si acaben sortint a la llum. A segona, Quique Iglesias està preocupat perquè els fitxatges de l'Espanyol no acaben de rutllar. Recordem, divendres, derrota contra el Leganés, 0-1 a Cornellà Prat.
La primera.
La primera. I sembla ser que hi ha hagut gent que ha arribat aquesta temporada i que no, que no dona el nivell per estar al Espanyol. I l'Andorra es complica la vida, perd a Valladolid i es queda, doncs, pràcticament a la vora de la zona de descens de segona divisió. I escolti, Esports Cop, en parlarem d'hoquei patins i en parlarem de l'hoquei Club Sant Just, de Sant Just d'Esvern. Ara mateix, segon classificat a l'hoquei Lliga, amb els mateixos punts que el Barça i per davant de potències com el Reus, el Liceu, el Voltregà, etc etc. Tot el mèrit del món per aquesta entitat, l'hoquei Club Sant Just, que de moment ha començat la temporada exactament igual de bé que el Barça d'hoquei patins.
Molt bé, doncs, José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Ja sabeu, quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem tota la informació esportiva de casa a Esports Cope amb el Joan Batllori. I de seguida parlarem, rebem aquí a la Núria Castillo de Tarines Law & Economy, parlarem també del concert solidari de FANOC i tot aquí a... Tot a migdia, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, no sé si tens gana. Si tens gana, atenció, perquè això t'interessa. Parlem de la carn. Parlem de la carn, parlem de la carn, de la millor carn argentina. Si ets un apassionat de la carn, doncs ja ho saps, La Cabrera, Barcelona. Al carrer Diputació 239 per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el mundo, nueva temporada. Paraguay, Puerto Casado. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Navega con Costa Cruceros. Reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Halcón Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
No te pierdas este lunes a partir de las 9:30 de la noche en La Linterna. Con Ángel Expósito y BBVA, el tiempo dedicado al papel de la banca y su compromiso con la sociedad y la economía. Captando depósitos y destinando ese dinero a conceder préstamos a familias, empresas y sector público. Porque en BBVA trabajan para que las personas y empresas prosperen.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlando de economía, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de impuestos. Es que hay tantos que podríamos tener casi 100 capítulos o más sobre impuestos. En aquel caso, vamos a hablar del impuesto de actividades económicas. Y si sois empresarios o empresarias, claro, y nos estáis escuchando, pues seguramente ya es un impuesto que os sonará y os podéis hacer muchas preguntas sobre él. Vamos a hablar de este impuesto con Núria Castillo, que es abogada de Tarines Law & Economy, para sacar un poco el agua clara de todo esto. Núria, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, a ver, Primera pregunta. ¿Es cierto que empresas hoteleras y de restauración a las que se obligaron a cerrar el negocio durante el estado de alarma, cuando la pandemia, pueden reclamar la parte proporcional que pagaron del impuesto de actividades económicas?
Efectivamente, Cruz. Como bien has dicho, las empresas que se dedican o se dedicaban en aquel momento también a la actividad de la hostelería y restauración y que tuvieron que paralizar su actividad por imperativo legal, por el Real Decreto de 14 de marzo que hubo en aquel momento de la pandemia, pueden beneficiarse de una reducción de la cuota del impuesto sobre actividades económicas, el conocido IAE, en el que pueden reclamar a los ayuntamientos la devolución de una cuarta parte de lo pagado por la paralización total de la actividad. Es más, ahora ya se ha pronunciado reiterada jurisprudencia, entre la que cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo reciente, de 30 de mayo, en el que consideran que debe ser aplicado por analogía que todas aquellas empresas dedicadas en estos dos sectores, obviamente, que son los que tuvieron que paralizar absolutamente.
Totalmente, sí.
Exactamente, la actividad, porque había algunas que podían abrir y demás, sí. ¿Vale? Estas empresas no tienen que acreditar, obviamente, que paralizaron su actividad o que cerraron sus persianas y, por tanto, pueden solicitar la parte proporcional de este impuesto.
Vale, de esto os encargáis en Tarinas, pero ¿cómo y cuándo se puede reclamar esto los afectados?
Bien, te cuento. Se trata de una reclamación de ingresos indebidos, ¿vale? En el que se tiene que esperar el plazo de 6 meses a fin y efecto de que el ayuntamiento nos conteste en un sentido u otro, ¿vale? En el caso que transcurridos 6 meses no nos hayan dicho que efectivamente nos devuelven esta parte proporcional,
sí.
Es el silencio administrativo, que bueno, tiene el mismo sentido que la respuesta va a ser que no, ¿vale? En este caso, sí o sí tienes que acudir a la vía judicial, ¿vale? Mediante la presentación de una demanda ante el contencioso.
Bueno, lo acabas de decir, en Tarinas os ocupáis de todo esto.
Efectivamente,
¿no?
En Tarinas nos ocupamos de esto y de muchísimas otras cosas más, pero sí. Yo siempre aconsejo que alguien que quiera hacer este tipo de reclamación vaya a un experto en la materia, ¿vale? Porque, como he dicho, es muy probable la recuperación de manera extrajudicial, sin la presentación de una demanda. Lo están devolviendo, no puedo garantizar la totalidad, ¿no? Pero lo están devolviendo en muchísimas ocasiones. Por tanto, todas aquellas personas que creen que lo pueden recuperar, que vengan a Tarinas, lo miraremos, no cobraremos nada por el asesoramiento y les diremos también lo que pueden llegar a recuperar en relación al IAE.
Pues aprovechad y consultadlo con Tarinas. El teléfono es el 93 11 55 111. 93 11 55 111 y en la web, pues si ahora no se os queda el teléfono en la cabeza, en la web lo vais a encontrar, que es en la web se te queda seguro, tarinas.com, tarinas.com. Nuria Castillo, abogada de Tarinas Law and Economy, oye, muchísimas gracias por dar luz a la oscuridad en ese aspecto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha moltes maneres de sensibilitzar i una d'aquestes per posar l'ull és la que anualment, ara parlarem amb ell, i és que fa moltes activitats també per ajudar a famílies i amics de nens oncològics de Catalunya. Parlo de l'associació AFANOC, que fa un munt de coses, i demà a la sala de gas, a 8:45 del vespre, a les 20:30, comença un concert. Obriran les portes a les 8, un concert precisament per aquests nens, pels nens amb càncer, l'associació AFANOC. Tenim al telèfon precisament el Narcís Serrats de AFANOC. Narcís, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Com estem?
Molt bé.
Gràcies per donar-nos veu de nou.
Sempre és un plaer, home. Sempre. I val la pena la cosa, val la pena. Serà demà a 8:45 a la sala Luz de Gas. Què veurem? Què trobarem?
Bueno, doncs trobarem allà, doncs, serà 8:45, portes a les 8, i trobarem, doncs, a Lídia Ruiz, una cantautora catalana, exconcursant de la Voz. Va ser la primera cantant en català cantant en català la Voz, molt guai. I després tindrem un gran grup que porta molt de temps sense actuar a Barcelona, que es diu Txesudaka,
sí,
que foten, doncs, una mica d'aquesta música cumbia, ska, pop, barregen molts estils culturals, perquè ells són d'Argentina, de Colòmbia, però ficats a Barcelona de fa moltíssims anys, i feia molt d'això de tornar a la ciutat, i mira, han volgut fer-ho amb nosaltres aquesta vegada. Jo crec que serà, doncs, bueno, un dia... És un dimarts, que sí que això és una miqueta més complicat, però, bueno, no ho fem gaire tard, i la idea és, doncs, passar una nit agradable i poder, doncs, d'aquesta manera també, doncs, sensibilitzar i normalitzar el càncer infantil i adolescent, que és el que fa la FANO.
En aquest cas, seria aquest és l'objectiu principal, aquesta sensibilització, no?, de cara a aquests nanos amb càncer.
Correcte, hi ha un moment al concert entre fan canvi i canvi, doncs que expliquem el per què estem fent això i el per què el motiu del concert. Al final, som una entitat que depenem molt de la societat civil i està clar que la societat civil, al final, nosaltres hem pensat que tenim d'oferir alguna cosa a canvi, val? Perquè també al mateix temps ens ajudi a nosaltres, no? Llavors, la manera és, doncs, fer aquest tipus de concerts en els quals, bueno, doncs, la gent que li agradi, doncs, pot anar, i que si sap que va a sobre, doncs, està ajudant una entitat com nosaltres, que estem acompanyant aquestes famílies a nivell de Catalunya, i tot el que els oferim amb elles és de manera gratuïta, no? De manera que tenim de, doncs, aconseguir aquests fons. Doncs una d'elles és aquesta campanya musical, que és Rock pel Xuclis.
D'acord. Bé, per posar més en antecedents, per aquelles persones que són, oh, sí, em sona FANOC, però exactament vosaltres què feu? Quin és el paper de FANOC?
Què fem nosaltres? El que fem és acompanyar i sensibilitzar, acompanyar i normalitzar el càncer infantil. Vale? A Catalunya som l'associació de pares i mares afectats de Catalunya, l'associació de familiars i amics de nens oncològics de Catalunya. Som pares afectats i arrel de la nostra experiència pròpia viscuda, doncs, de les carències que vam veure amb la nostra situació, doncs, intentem, doncs, millorar, doncs, aquestes situacions i acompanyar totes aquestes famílies. Nosaltres partim de dos hospitals, vam ser la primera entitat social a tenir un conveni amb un hospital públic, en el cas de Vall d'Hebron, doncs, que vam entrar, doncs, el 92 per intentar humanitzar-lo. I arrel d'aquí, doncs, nosaltres financem figures professionals a dins dels dos hospitals, tant Vall d'Hebron com Sant Joan de Déu, val? Com poden ser treballadors socials, psicòlegs, psicopedagògics, educadors socials, neuropsicòlogues, etcètera, doncs, per acompanyar les famílies i millorar aquesta atenció, diguem, que la salut ja tenim una salut collonuda, doncs aquesta part social que poder faltava enganxada a la salut, no? Intentem fer això. I després tenim una casa d'acollida, que és la casa dels Xuclis, val? Que és una casa d'acollida per a totes les famílies que venen de fora de Barcelona a fer tractament, tant de Catalunya com d'Espanya, val? Mentre dura el tractament. Llavors, estan aquí, mentre dura el tractament, de manera gratuïta. Vull dir, clar, imagina que vens de fora, no?, i et trobes en una situació que no tens la teva família, els teus amics, i et tens de, malauradament, doncs, aconseguir un lloguer, un hotel, o el que sigui, amb la despesa que això significa i el trasbals que tu portes. No? Nosaltres intentem pal·liar aquesta situació, doncs, amb aquesta casa que vam poder construir fa 11 anys, que està en funcionament, i bueno, doncs, que està donant, doncs, un respir i una atenció, perquè no només donem l'habitatge, sinó donem tota una atenció psicosocial al voltant de les famílies que estem tractant nosaltres.
Que el gaudirem, perquè per demà és qüestió de passar una molt bona estona a la sala de gas.
Exactament, d'això es tracta.
Doncs Narcís Serrats, de FANOC, l'Associació de Famílies, Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i felicitats per la feina que feu.
Doncs moltíssimes gràcies per donar-nos veu una vegada més.
Ha estat un plaer, moltes gràcies. Per cert, canviem de tema i us recomano alguna qüestió per menjar, eh? Abans de parlar de curiositats amb l'Alfred López, no sé si ets un boig del formatge, el vi i el cheesecakes. Doncs atenció, aquest event, el Cheesy Fest. Disfruta d'una experiència gastronòmica inolvidable, el Cheesy Fest, que és un plan ideal per al fin de semana que no te puedes perder. ¿Qué fin de semana? Pues mira, el viernes día 3 y sábado día 4 de noviembre en l'estació Espai Gastronòmic, a l'estació de França de Barcelona, que es convertirà en l'epicentre d'una experiència culinària on gaudiràs de formatges, cheesecakes i vins. És un planazo, la verdad. El Cheesy Fest és un projecte organitzat per N Group Restaurants, que és un destacat grup de restauració i events a la ciutat de Barcelona. Doncs ja ho saps, pots entrar a cheesyfest.es, cheesyfest.es, per enterar-te de més coses. T'esperem amb els braços oberts.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
Con el plan 1-2-3 de Clinitec adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Capta grasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look,
I... Va, anem a parlar de curiositats. Anem a ser una miqueta més savis avui dilluns amb l'Alfred López. Alfred, ¿cómo estás?
Muy buenas, querido amigo.
El gran y excelentísimo autor de la saga de libros. Ya está listo, que todo lo sabe. Sí. Que hay muchos. Algún día volveré a repetirlos todos enteros. Pero lo que me interesa conocer ahora es que estás preparando uno nuevo.
Estoy en ello. No sé lo que tardaré. Espero que antes de final de año poderlo tener para estas Navidades.
Pero es que antes de final de año es ya, ¿eh?
Ya, por eso. Estoy en ello y por eso estoy ahora trabajando duro. Y si no podemos a final de año, pues será para abril, para el día del libro, para San Jordi. Pero yo a ver si lo conseguimos tener.
¿Será sobre curiosidades también?
También curiosidades.
Formato mío, de curiosidades.
Lo mío son las curiosidades.
Y además, todos los teras que tienes de información ahí, que debe ser una cosa. Sí. Eso, si se te fastidia un disco duro, debe ser un disgusto. Tendrás copias de seguridad, ¿no?
Copias y nubes.
Ah, vale.
Son las nubes y...
Porque si no, qué disgusto. Sí, eso es un disgusto.
Ya está físico.
Ah, vale, porque si no es un disgusto, ¿eh? Vamos a repasar unas cuantas curiosidades para ser un poquito más sabios hoy. Atentos a esta, porque me encanta. No sé si os sabíais que paparrucha, ¿os recordáis del cuento de Navidad? Que decían paparruchas, cuando al ávaro aquel de paparruchas. Pues ¿sabíais que paparrucha es el término utilizado antiguamente para referirse a un bulo o fake news?
Sí, señor.
Era una paparrucha.
Sí. Antes no decían esto es una fake news o esto es un bulo. Antes decían esto es una paparrucha, para referirse a que una cosa era una mentira,
una
noticia mentira. Y esa es la proliferación de engaños y mentiras en las redes sociales, conocidos como bulo, fake news o noticias falsas, es un problema. Todos lo sabemos, ¿no? Cada vez
pues más. Con las redes se ha disparado, sí.
Pero antiguamente se utilizaba el término paparrucha para describir una noticia falsa o destinada que circulaba entre la población, entre el público. Y su origen radica en páparo, que usado para describir a personas rurales crédulas ante explicaciones y verosímiles. Mira,
páparo.
Sí, páparo. Era una persona rural que se lo creía todo, que se creía aquello más inverosímil, era un páparo, aquel que se lo creía, se lo tragaba. Y de páparo surgió paparrucha, que paparrucha se refiere a una noticia insustancial y desatinada, y se incluyó en el diccionario de la RAE en 1884. Luego, en 1925, se añadió la definición de obra literaria o cosa insustancial. Y el término paparruchada también se acepta y remite a paparrucha. Están en el diccionario ambas. Y hoy en día ambos términos se usan escasamente y mayormente para referirse a tonterías o estupideces, para decir, esos son paparruchas.
Es
una paparrucha, ¿no? Y en contraste con su origen, que apuntaba a señalar aquellas noticias, aquellas cosas que se explicaban falsamente.
Un fake, un bulo, ya lo has dicho bien.
Sí.
Claro, yo conocía la palabra por el cuento de Navidad de Charles Dickens, cuando el señor Scrooge dice aquello de paparruchas,
claro,
todo el rato.
Con la traducción al
español. Cuando habla de la Navidad, paparruchas, la traducción al español fue
esa. se le puso ese, porque en inglés utilizaría otro
claro, no, seguro, claro.
Otro término.
Dudo que Dickens utilizara paparruchas para el amigo Scrooge, no seguro, creo, ¿eh? No. Bien, el Bisonyer, sabeu el que és el Bisonyer, no? Doncs anem a veure que, el seu origen. ¿De dónde viene la palabra Bisonyer?
Pues mira, Bisonyer es un término prácticamente en desuso que se usaba para describir una prótesis capilar que cubre una parte peluquín de la cabeza con falta de pelo, sí, es lo que hoy en día podemos llamar como peluquín o un postizo, ¿no?
Uh-huh.
Pues la palabra Bisonyer proviene del francés besoinux, que quiere decir necesitado, y que deriva de besoin, que es necesidad, y a su vez del italiano bisogno, con el mismo significado.
Pero Bisogno no era un soldado que...
Ahí está. A los soldados se les llamaba bisoños porque iban tan mal uniformados o llevaban un uniforme tan desastrosos que decían que eran de un ejército de necesitados.
¡Ah!
Por eso,
bueno,
los italianos llamaron bisoños a los soldados españoles que fueron a las luchas,
oh,
a
no,
luchar a Italia, por Nápoles y por todo eso.
¡Qué buena conexión! Sí,
sí, sí. Sí. Además, originalmente Bisonyer no solo hacía referencia a la falta de cabello, sino también a la falta de dinero, necesidad de algo, ¿no? Y en el pasado las pelucas eran signo de estatus y los menos adinerados usaban añadidos capilares más pequeños y económicos. Y bisogno en italiano se refería, como te digo, a los soldados novatos en alusión a su ropa pobre. Así que el término evolucionó para referirse a principiantes e inexpertos en diferentes oficios, mientras que en francés y castellano bisogné llegó a significar el peluquín mencionado.
Pues ja està, fíjate tu la de connexions que pot tenir una paraula en aquest cas, eh? Bien, cuando hablamos de barajas, ahora mismo seguramente coneixem dues, ¿no? Está la española, la de oros, copas, bastos y espadas, y luego está la francesa.
Sí, son el diamantes, picas y tréboles.
Exacto, ahí hay unas figuras.
Sí.
¿A quiénes representan las figuras que aparecen en esa baraja, en la baraja de cartas francesa?
Sí, francesa, sí. Las figuras que aparecen en la baraja francesa, que dio origen a la baraja inglesa y que representan los palos, corresponden a personajes históricos, mitológicos o bíblicos. Por ejemplo, en Corazones, el rey de Corazones es Carlomagno.
¿Ah?
La reina de Corazones es el personaje bíblico de Judith. Y la sota, llamada Valet, es Eitain de Vignolles, que es un militar francés que luchó junto a Juana de Arco. Por ejemplo, en Diamantes,
caray,
el rey de Diamantes representa a Julio César. La reina es el personaje bíblico Raquel. La sota corresponde entonces a Héctor, que fue héroe en la guerra de Troya. Y si ya nos vamos a picas,
¿sí?,
el rey es el rey David.
Rey,
la dama,
sí,
es la diosa de la mitología griega Palas, y la sota es Ogier de Danemarché, hoy que era un príncipe danés que luchó junto a Carlomagno. Y ya en tréboles tenemos a Alejandro Magno, que es la figura del rey, Argin, que es la anagrama del término en latín de reina o regina, la reina, esa sería, Argin, y Lancelot sería el caballero de la mesa redonda y fiel amigo del rey Arturo, que le correspondería ser la sota.
¿Y por qué lo asignaron a cada uno a tréboles, picas, diamantes y corazones? ¿O esto ya se nos escapa?
Eso ya se nos escapa.
Se nos escapa ya esto, ¿eh? Porque claro, ¿por qué? Igual hay alguna razón. Mira, Carlomagno es el de corazones, vale, pero ¿por qué Carlomagno es el de corazones? ¿Se comía los corazones de los vencidos o algo? Por algo sería.
No, pero...
Mira, pues ya tienes ahí faena.
Ahí tengo trabajo para decir por qué cada,
¿por qué cada uno
tiene...
va? Aunque no sé si se perderá esto
ni por la bondad y por el yo qué sé,
Bien, pues Alfred López, al nostre divulgador científic, muchísimas gracias una vez más.
Gracias, ha sido un placer, como siempre.
Ja sabeu, podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.